I ara tu diràs bona nit. Tantes coses a dir, ets que era tan bo. Tens per dir-les tantes coses a dir, secrets que explicar. Cops per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 6 de febrer del 2024, un dia amb molta teca esportiva. Han passat moltíssimes coses en les últimes hores. Per exemple, ja és oficial la inscripció de Ricky Rubio a l'Eurolliga i a l'ACB com a jugador del Barça. El conjunt blaugrana ha fet un comunicat aquest vespre, ja ho comentàvem ahir, de fet, era un pas lògic, burocràtic, de moment, burocràtic, el que havia de fer el Barça, perquè el dia 7 de febrer, és a dir, demà, s'acabava el termini per poder inscriure nous jugadors a l'Eurolliga de bàsquet. Per tant, el club l'inscriu per si en algun moment del que queda de temporada el jugador es veu amb cor de tornar a les pistes. De moment no hi ha cap termini previst. El club havia de fer aquest pas perquè, insistim, demà s'exhauria aquest termini per inscriure nous jugadors a l'Eurolliga. Per aquest motiu, tant Barça com Ricky Rubio han acordat un contracte fins a final de temporada per si de cas el jugador pot tornar a competir al màxim nivell. El base del Masnou ha passat també les pertinents i habituals proves mèdiques, s'ha fet tota la rutina habitual i, com ja ens deien també la setmana passada, el seu mateix pare, Esteve Rubio, o un dels seus millors amics, Jordi Trias, està físicament en perfectes condicions. Ha superat, evidentment, sense problemes, les proves mèdiques. Una altra cosa és com evoluciona Ricky Rubio dels problemes de salut mental que va tenir a l'estiu, sobretot, i que el van obligar a parar, a aturar-se en sec i del tot, i fins i tot ha acabat renunciant a l'NBA i al contracte que tenia amb els Cleveland Cavaliers. Ara mateix Ricky Rubio es troba en el tram final de la seva recuperació, però és un procés llarg, i no és com una lesió muscular que té una data aproximada de possible retorn a les pistes. És, sens dubte, una magnífica notícia que hagi tornat ja als entrenaments, com es va anunciar fa uns dies. És una magnífica notícia i un pas més que l'hagin pogut inscriure i que ell hagi donat l'okay perquè l'inscriguin a l'Eurolliga i a la Lliga CB, sobretot abans que es tanqui el termini, i a partir d'aquí ja veurem, quan ell vulgui, si vol, pot i té ganes de tornar a les pistes quan estigui preparat. Sigui com sigui, des de RAC1 i des del Tu diràs, benvingut Ricky, ben tornat Ricky en aquesta segona part amb la samarreta del Barça de bàsquet, i tant de bo et puguem veure aviat sobre les pistes gaudint de l'esport que més t'estimes. Més coses d'avui, ara comentarem aquesta notícia de Ricky Rubio, però han passat més coses. Per exemple, hem tingut el sorteig dels quarts de final de la Champions femenina. Al Barça li ha tocat el Brann de Noruega i a més ja tenim horaris confirmats. L'anada a Noruega, el dimecres 20 de març a les 9 de la nit. La tornada la setmana següent. Serà el dijous 28 de març a 6:45 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff, perquè, com us hem explicat a RAC1 aquest migdia amb la Laia Coll, el club finalment ha decidit que aquesta eliminatòria de quarts es jugui al Johan, sobretot pel cost econòmic que suposava obrir i llogar Montjuïc, i també pel poc renom que té el rival, que és un bon equip, el Brann, acabat segon al grup de l'Olímpic de Lió a la fase de grups, però té poc renom a nivell internacional, i entre el cost que suposava obrir Montjuïc i aquest poc renom o poc atractiu que té el Brann de Noruega, el club ha decidit que es jugui al Johan Cruyff la tornada dels quarts de final el dia 28 de març. Si el Barça passa a semis, que per cert jugaria contra l'Ajax o el Chelsea, llavors sí, l'eliminatòria de semifinals es jugaria a l'estadi olímpic Lluís Companys. També m'ha explicat a RAC1 la Laia Coll que s'haurà d'instal·lar el VAR a l'estadi Johan Cruyff. És obligatori a la Champions femenina a partir de quarts de final que hi hagi VAR. Doncs bé, el cost que té la instal·lació, que no és massa, la pagarà la UEFA. No perquè sigui el Barça, la UEFA ja ho ha fet amb d'altres clubs femenins que requerien i que necessitaven el VAR. Per tant, tornada dels quarts amb el Brann de Noruega al Johan Cruyff i amb el VAR instal·lat i pagat per la UEFA. Més tard sentirem les valoracions del Barça sobre aquest sorteig, que per cert, a l'altra banda del quadre deixa un Benfica Olímpic de Lió, i qui guanyi jugarà semis contra el Häcken de Suècia o el PSG, que és l'altra eliminatòria. Parlant de Champions i del Barça, aquest vespre el Barça juvenil ha quedat eliminat de la Youth League. Ha perdut els penals en un partit molt igualat contra el Mainz d'Alemanya. Era una eliminatòria a partit únic prèvia de vuitens de final, qui guanyava passava els vuitens a la Youth League, i al final el partit es jugava a terres alemanyes i el Mainz s'ha acabat enduent la classificació als penals. Recordo que el juvenil del Barça no ha pogut comptar amb tres de les seves estrelles, que són Lamine Yamal, Pau Cubarsí i Héctor Fort, que estan amb el primer equip. I a banda d'això, avui també al Tu Diràs us explicarem d'aquí uns minuts una informació molt interessant que ens portarà de seguida la Marta Ramon sobre això que va dir Joan Laporta, el president del Barça, divendres passat en aquest estudi amb Jordi Basté.
Si aquest any aconseguim el pressupost que ens hem fixat, haurem acabat amb una de les etapes més fosques de la història del Barça. Si fem el pressupost, tal com tenim previst i anem pel bon camí, tindrem fair play, perquè estarem d'una relació a un i entrarem dins de la normalitat.
Per tant, Laporta es mostrava molt optimista. Aquí als estudis de RAC1, amb tancar primer l'exercici econòmic i complir amb el pressupost amb beneficis, de forma positiva, i després poder tornar a la regla 1-1 del fair play financer i sortir d'una de les etapes, deia ell, més fosques de la història del club. La regla 1-1, pels que no ho sapigueu, és tornar a operar amb normalitat en el pròxim mercat de fitxatges. És a dir, poder vendre un euro i poder fitxar un euro en quant a futbolistes. La regla 1-1, poder operar amb normalitat. Això és el que deia el president Joan Laporta. Doncs bé, la Marta Ramon avui traurà la calculadora i ens explicarà per què, tot i que el Barça faci una venda molt important aquest estiu, per què no en tindria prou encara per poder fitxar i operar amb la regla 1-1 del fair play financer. Encara que el Barça vengui un jugador top, per exemple, Ronald Araujo, hi ha molt rumor sobre l'interès del Bayern de Múnich, doncs encara que el Barça vengués Ronald Araujo per, posem, 100 milions d'euros, per què ni així el Barça en tindria prou per poder operar amb normalitat al mercat de fitxatges? Què necessitaria el Barça, a banda d'una gran venda, per poder tornar a la normalitat del fair play financer? Una informació detallada i molt interessant, insisteixo, per mirar d'entendre què necessita fer el Barça en vendes de jugadors o en nous ingressos per poder estar equilibrat econòmicament amb les normes de la Lliga i poder sortir realment d'aquesta etapa fosca que deia Joan Laporta. Avui explicarem el pla del Barça amb el fair play financer per poder operar amb normalitat. Bé carregada l'actualitat esportiva, el Tu Diràs, i serem fins a la una de la matinada aquí a la Nit Esportiva de Catalunya. De seguida, obrim tertúlia, avui amb Màrius Carol, Ernest Folk i també amb el Roger Saperes. Però abans, tenim futbol en directe. A aquesta hora s'està jugant l'anada de la primera semifinal de la Copa del Rei entre el Mallorca i la Reial Societat. Hola, Damià López.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. Com va aquest partit?
Doncs molt igualat, és un bon partit, entretingut, però sense gols, molt intens, a Son Moix. Mallorca 0, Reial Societat 0, hi ha hagut oportunitats pels dos costats, el partit ha anat de menys a més, a mesura que han anat passant els minuts, i s'ha animat força la cosa en aquesta segona part, especial menció per Omar Sadiq, el davanter de la Reial Societat, que ha tingut dues ocasions claríssimes, especialment la segona ha estat molt clara, porteria buida després d'una assistència de Takekubo, que torna de la Copa d'Àsia, després que Japó hagi estat ja eliminada. Ha tornat Takekubo directament des de Qatar per jugar aquesta semifinal contra el Mallorca i li ha donat el gol fet. Ens ha fet de plata el seu company Omar Sadiq, que inexplicablement a porteria buida s'ha caigut enrere i en un moviment doncs poc ortodox ha enviat la pilota als núvols. Molt erràtic Omar Sadiq, que acaba de ser substituït ara mateix per André Silva. 0-0, diríem que els punts la Real Societat mereixeria una miqueta més, però igualment s'estarien portant un bon resultat ara cap a Donosti de cara al partit de tornada. Recordem, demà l'altra semifinal, en principi el plat fort entre Atlètic de Madrid i Atlètic de Bilbao. Bona semifinal, sense Barça, Girona, Espanyol, lògicament també, però han quedat unes bones semifinals.
Sí, sí, demà el Metropolitano partidàs entre l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao, també el seguirem a l'inici del Tu Diràs demà, i ara estarem pendents amb tu d'aquest final de partit, d'aquest Mallorca-Reial Societat, de moment amb empat a zero, per tant quedaria tot obert per la tornada, que recordo, és d'aquí a 20 dies, fins al 27 i 28, 29 de febrer, no es jugaran les tornades d'aquestes eliminatòries. Després escoltem què han dit Simeone i Valverde, avui, de l'altre semi. Sí. Són bones declaracions també les que han fet en la prèvia els dos entrenadors. Per cert, fita històrica, parlant de futbol, a la Copa d'Àsia, Jordània, sí, Jordània s'ha classificat per la final de la Copa d'Àsia, de forma totalment sorprenent i inesperada. Ha derrotat avui Corea del Sud a les semifinals i ja espera rival per la gran final que serà aquest dissabte. El seu rival a la final de la Copa d'Àsia el sabrem demà. Demà juga l'Iran-Qatar. la selecció catariana, entrenada per Tintín Márquez, ex de l'Espanyol, i que té com a ajudant Luis García, exentrenador de l'Espanyol, fins fa només uns mesos. M'ha dit l'Oriol Jové que té una dada Jové espectacular que lliga aquest èxit de Jordània a la Copa d'Àsia amb el Barça. Després el parem passar, a veure què ens explica de la seva base de dades. Per si tot això no fos prou, avui també ha caigut la quarta medalla als Mundials de Natació per la delegació espanyola, una plata de l'equip de natació artística en rutina tècnica, amb tres catalanes, l'equip espanyol de natació artística, Iris Tió, que ja havia guanyat ahir també una medalla, Txell Mas i Paula Ramírez. A més, la selecció espanyola femenina de waterpolo ja s'ha classificat avui pels quarts de final d'aquest Mundial. Venen de fer subcampiones d'Europa, la selecció femenina de waterpolo amb un munt de catalanes, i ja són els quarts de final també del Mundial que s'està celebrant a Doha. I hem tingut també sorteig de la Copa del Rei d'hoquei patins, que es farà a Calafell a principis de març. Per una banda del quadre hi haurà un Barça-Reus i un Voltregà-Igualada, d'aquí surt un finalista, i a l'altra banda del quadre Noia-Calafell i Sant Just-Alcoi. 10 i 41 minuts de la nit, fem una pausa i de seguida obrim la tertúlia d'aquest dimarts. El tu diràs.
Amb Aleix Parissé.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser d'Ami BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Ami BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Ami BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Bella Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
RAC1 presenta... La competència i el vostè primer des de Tarragona en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC1, no?
De 12 a 1 del migdia, la competència amb els Oscars i d'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Que això s'ha omplert moltíssim.
Tot això des de l'aula magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i TAC12. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC1, tots som 1.
Amb el suport de CaixaBank i la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
A RAC1, tu diràs. Amb Aleix Parisé. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance?
3 quarts d'11, a veure. Hòstia, aquest inici és sensacional. Hola, Màrius Carol, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Hòstia, ara es fot seriós. Hola, Ernest Folk, què tal?
Què tal, Aleix?
Ara també et fot seriós, tu, ara.
Bueno, és que som gent seriosa.
Sí, però... El que passa és que quan parlem d'això del futbol...
ens estem saludant.
Perdem...
Ens estem saludant.
Perdem el sentit comú.
De veritat que hauria de pujar la quota del contingut prèmium a les pauses, sí. Perquè la gent hauria de pagar per saber què passa.
Oh, i tant, no, i a més tarifes altes.
Sí. Hola, Saperes, què tal?
Bona nit. Sí, podríem pagar els tranquimacins. Sí. Sí, sí.
Ai, a veure, deixeu-me recordar que arriben els Skoda Days a Skoda Lampis només els dies 8, 9 i 10 de febrer. Des d'aquest dijous i fins dissabte, Skoda Days, Skoda Lampis, amb ofertes especials irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Podeu demanar cita a través de la seva pàgina web, que és lampis.es. Recorda, només del 8 al 10 de febrer, condicions úniques en tota la gamma Skoda. Skoda Lampis els trobareu a Sant Boi, a Molins de Rei, a l'Hospitalet. T'hi esperen, del 8 al 10 de febrer. Hem de parlar de moltes coses avui. Hem de parlar de moltes coses, moltíssimes coses. Per exemple, arrencarem amb la notícia d'aquest vespre, que ara la comentàvem a l'inici del Tu diràs. Tenim per aquí el Dani Aguilar, el nostre home bàsquet. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit, eh? Com dèiem, pas lògic. Ahir a la nit, de fet, ja ho explicàvem. Però finalment s'ha acabat ja fent oficial. Ricky Rubio, nou jugador del Barça, inscrit ja en dues competicions.
Sí, el tràmit burocràtic s'ha executat. Demà a les 6 de la tarda, recordem, era l'hora límit perquè el Barça pogués inscriure jugadors a l'Eurolliga. I finalment ha estat aquesta tarda quan el club ha anunciat l'acord per al contracte fins a final de temporada, sense especificar condicions d'aquest contracte i, diu el comunicat, sempre supeditat a l'evolució del jugador. Dit d'una altra manera, és una formalitat per tal que el jugador pugui ser inscrit abans que acabi el termini per poder jugar, quan ell ho cregui, a l'Eurolliga. Tot plegat després d'aquesta primera setmana d'entrenaments. De fet, tot just dimarts feia el seu primer entrenament i ja han estat molt pocs entrenaments, perquè això de l'Eurolliga és una bogeria en quant a partits, però ja us hem explicat que les sensacions eren bones, però insistim, una cosa és que les sensacions primeres siguin positives, perquè ho són, perquè ens consta que ell està content, que està en planíssima forma, que està com un toro, i l'altre és el motiu pel qual avui ha estat inscrit. Avui ha estat inscrit, sobretot, el motiu més important, per aquest formalisme burocràtic, perquè acaba demà el termini d'inscripció de l'Eurolliga, una Eurolliga on ja el podem veure inscrit amb el dorsal número 9.
El 9, sí, ja l'havia portat, sí. Recordo, el 9, sí, sí. A partir d'aquí, la pregunta que es fa a tothom, jo entenc que hi ha certa expectació per veure si torna a jugar, si pot fer que el Barça sigui millor equip i pot aspirar a alguns títols. Quan pot tornar Ricky Rubio? Jo crec que és de mal dir, no? Perquè ara mateix una resposta es fa de mal dir, Dani.
És molt senzill, és que no hi ha resposta. És que no coneixem la resposta, i no perquè no la sapiguem a RAC1, sinó perquè no ho sap ningú, no ho sap ell, no ho sap el cos tècnic, no ho sap el club, però clar, si mirem calendari, jo crec, i entenc, que molta gent a casa que ens estigui escoltant diu sí, molt bé, però la setmana que ve hi ha la Copa.
Ah, primer títol.
I és una data important, evidentment. Per la informació que tenim nosaltres... El que està bastant clar, perquè som dimarts, la setmana que ve faltarà poques hores perquè el Barça voli cap a Màlaga, estem parlant de la setmana que ve per disputar la Copa amb tot el que implica una competició com la Copa ACB, per tant, per la informació que tenim nosaltres, és que la Copa no arriba. Insistim, es disputa ja la setmana que ve. De fet, queden dos partits només fins la Copa. Aquesta setmana és prou neta, només un partit d'Eurolliga, divendres, a casa, contra l'Alba de Berlín. Diumenge, el Barça visita el Baxi Manresa, el Nou Congost, en la jornada prèvia que, a més, qüestions del destí, ha volgut que sigui el mateix partit de quarts de final. Recordem, Manresa-Barça, divendres següent a la Copa, als quarts de Copa contra l'Unicaja. Per tant, a dia d'avui, amb el que tenim, hem d'interpretar que Ricky, per una qüestió de timing, no arriba a la Copa del Rei amb el Barça i que després de la Copa serà quan veurem en quin moment, sempre que ell estigui bé i disposat a fer-ho, torni a la competició amb el Barça.
És un debat interessant, perquè estem parlant, no és una lesió física,
no,
sinó que és un...
És que no hi ha debat.
És un problema
en condicions, entrarà.
Però voler tenir pressa per anunciar quan torna, vull dir, deixem que el xaval gaudeixi dels entrenaments, ara s'ha fet el pas burocràtic necessari, perquè tu imagina't que d'aquí dues setmanes diu, hòstia, vull tornar, i el Barça diu, no, és que no et vam inscriure perquè no sabíem el 7 de febrer si
no,
estaries a punt.
No, està ben fet,
vull dir, avui el Barça ho ha fet bé. Però deixem que gaudeixi, digui que sigui ell el que digui, ara sí, vull tornar.
Sí, però demanes un impossible perquè estem parlant d'una incorporació que podria canviar completament la dinàmica i la percepció de la secció de bàsquet. És a dir, tu ho pots contenir com vulguis, això, però la notícia que heu donat avui genera molta il·lusió. Sí, perdoneu, genera molta il·lusió, molta esperança, perquè estem parlant d'un reforç que si es produeixen les seves condicions normals, és un reforç estratosfèric que canvia completament el llistó que s'havia posat al Barça a principi de temporada. Canvia la percepció, canvia com els aficionats van a veure el Barça de bàsquet. Canvia tot.
Jo aquesta temporada pràcticament no he anat al bàsquet, val? I avui m'ha trucat el meu fill, que és el que m'abandona, que diu, hem de tornar-hi.
I per què t'ho ha dit?
Perdó per portar-ho a terreny personal.
Genera il·lusió, dir, però ja, molta gent està com tu perquè genera il·lusió, clar.
Bueno, pues perquè... El problema és com li explicarà la seva dona, perquè, en fi, té una criatura petita i tal, ja, en fi, la vida és molt complicada. Però vull dir, és un element que fa que la gent es torni a posar les piles.
No es pot pretendre inscriure'l, que passi una revisió mèdica i que la gent no s'il·lusioni. Aleix, és impossible.
No et dic que no. No et dic que no, però li hem d'explicar a la gent que això no és una lesió que et diuen en 3-4 setmanes tornarà. No, però... tornarà sense, quan ell vulgui.
Sense voler posar aigua al vi. Que estic totalment d'acord, Ardés, és com allò, contenir l'oceà. Jo entenc que és molt difícil, però el que ha passat avui, és a dir, la situació d'avui no és extremadament diferent a la d'ahir o a la d'abans d'ahir. Això és el que crec que és molt important d'entendre. El que avui s'ha fet és per una qüestió de termini burocràtic. El nano segueix, el Riqui segueix evolucionant de la seva lesió i està al tram final de la seva recuperació, però no ha avançat de cop 4 passes només per aquesta inscripció. És a dir, ell tindrà els seus terminis de recuperació i quan ho consideri oportú tornarà. De la mateixa manera que fa 2 dies o 3 o 4 o 5. I avui hi havia, ara que entenc el que vols dir, evidentment, que és molt llaminer i és molt cridaner, i només faltaria. Però jo crec que és important també que per la informació que tenim nosaltres deixem clar això, que segurament el dia en què realment podrem estar tots molt i molt i molt i molt contents serà el dia que digui torno a jugar.
El dia que digui això i digui torni a jugar, hi haurà més petició d'entrada, més peticions d'entrades al Palau Blaugrana que a Montjuïc.
Ja n'hi ha hagut més.
Ja us ho dic.
Ernest, ja ha pujat la cosa.
No, és a dir, hi ha dos esforços, no? El de la gent que haurà, d'una banda, de contenir aquestes ganes, o que les pot deixar anar, perquè les ganes les pot tenir de veure en Riqui, i és normal, i vaja, que vingui un jugador de la seva dimensió al Barça, jo crec que il·lusiona a tots els culers, a la gent del Palau i a la que és del Barça en general. I l'altre esforç és, diguem, el que ha de fer una mica la premsa, no? Que la nostra tentació és anar preguntant en quin moment es produirà això que la gent espera tant. I llavors aquí, doncs, el que demana el club en aquest sentit és que hi hagi una mica de paciència i que ell pugui triar, sense sentir-se pressionat, quin és el millor moment en què ell se senti al 100% per poder fer aquest anunci.
El que passa...
Que és un esforç, el que passa més nostre, és... La gent pot estar il·lusionada tot el que vulgui, és normal.
Bueno, però és que tot va en el lot.
Sí,
sigui, és a dir,
sí,
és a dir.
I volem saber nosaltres. I...
És a dir, jo crec...
Però és
jo
una situació
crec...
molt particular, aquesta.
Nova.
Jo crec que no tenim elements per poder jutjar com està avui Riqui.
No.
El poc que hem vist és que tornar a casa, per algú que ha estat allò donant voltes pels Estats Units, en fi, lluny de casa, que ha tingut problemes a casa, que se li ha mort la mare, que tot això, que és un fet traumàtic si ho vius en un determinat entorn, tot això situat a 12.000 quilòmetres és diferent. És a dir, jo tinc la sensació que el personatge situat aquí se li ha canviat el rostre. Això és una impressió personal i que potser, en fi, ell em podria dir, però què dius? Jo la impressió que tinc, i això, aquesta impressió que jo tinc, jo crec que la té molt culer. O sigui, és veritat que ell ha de solucionar, diguem, el seu problema. I els culers no podem ser part d'aquest problema. Però jo crec que és un moment màgic que algú que torna a casa, que veus que millora... I que generes al teu voltant il·lusió, jo crec que això són... Són crosses mentals que segur que també li van ben vell, no?
Sí. Han de ser positives, sí, t'entenc el que vols
dir. Que té aquest punt contradictori, no? De les ganes de fer-li arribar, de veure-la a la pista, i de l'altra que ell necessiti, doncs, aquest espai per poder decidir.
És l'abraçada festa que és tan forta que potser pots acabar fent mal.
Sobre el que deia el Màrius, estic completament d'acord.
L'hem d'apretar molt.
L'abraço de l'oso, serà allò que et deixa estar avorrit.
Mira, jo de fet, en aquest sentit, Aleix, si em permets, jo exposo obertament i no tinc cap mena de problema d'exposar els meus dubtes dels últims dies. I els dubtes que he tingut a mi mateix, fins i tot això és una qüestió molt gremial, tampoc entrarem aquí en disquisicions. Periodísticament, no? Estem en un terreny nou, en un terreny desconegut. Mm-hmm. Aquest nano s'està recuperant d'una lesió abans, bueno, que nosaltres no havíem tractat mai.
No és lesió,
mai.
És com una malaltia, no?
No havíem tractat mai.
Una malaltia...
Llavors...
No, no, però jo crec que té tota la raó. És que és una lesió,
sí?
El que passa que... No, no, és una lesió...
Emocional,
no, és una lesió emocional, sí, és una lesió psicològica, sí, digue-li com vulgui.
Lesió amb el cap una cosa física, però sí, ja t'entenc el que vols dir.
Sí, sí, no, sí. Està lesionat ara mateix, vull dir, enteneu-me, vull dir... llavors jo entenc el que m'està escoltant, deixa't d'en patolla i digue'm si jugarà la punyetera copa o no, jo això puc, sí, entendre, aquest, sí, aficionat el puc entendre, però des de la nostra perspectiva i des del que se'ns transmet, com que estem trepitjant terreny desconegut, jo manifesto aquests dubtes de dir
ètics i morals, que, perquè estem parlant de la seva humanitat, no? En el fons, per, és una cosa personal,
i perquè t'estan dient clarament que aquesta manera d'actuar pot ser influent dins, en la seva lesió.
Que el pot afectar.
El pot afectar.
Aquesta,
això és
pressió
així.
Que genera al seu voltant.
El pot afectar amb bé i amb mal.
Clar.
O sigui, correcte.
Hi ha un punt que, no, que ho ha de gestionar ell amb la mesura que pugui, amb les persones que té al voltant, uh-huh, i que amb aquest tema li poden donar un cop de mà. Però això no treu que jo, veient aquell tercer temps horripilant contra el València del diumenge passat, que volia posar cicuta a la Coca-Cola, veient aquell puto desastre, aquell moment,
clar,
penses, jo vaig pensar, i em sembla que uns quants culers,
totalment,
si ara pogués sortir el Riqui, ho arreglava.
Totalment, Mari, i per això et dic que t'ho en aquest sentit.
Això és la gràcia, no, de l'esport.
I a més crec que...
I és part de l'efecte benefactor que té l'esport sobre les persones, dir, que li creen il·lusions. No?
I hi ha un altre aspecte per mi molt important. Això no és el reforç de Mirotić. Vull dir, Mirotić és un grandíssim jugador, però era un paracaigudista. No, cau un paracaigudista aquí, hosti, que bo que és el paracaigudista, bueno, està molt bé, però és d'aquestes coses que tampoc ens el vam fer nostre una mica i tal, però no acabem de saber què pinta el paracaigudista aquí.
Sí, t'ho explico.
Bueno,
no, perquè jo vaig tenir ocasió, perdona, t'he interromput la...
No, tira.
Segueixo. No. Jo vaig tenir ocasió...
Són el duo còmic més bo de les tertúlies del tu diràs. A veure, qui va? Tu primer,
bueno, començo.
Vinga. El parèntesi sobre Mirotić.
A mi parèntesi
segueix a la
jo estic de la Vanguardia i em diuen el cap d'esports i tal. Et fa il·lusió conèixer Mirotić? Boja,
sí,
que va portava 4 dies aquí i vam anar a Mujapo.
I
vaig... Sí. No, és un tema rellevant.
Que triéssiu un japonès.
Va triar ell perquè era un japonès que li agradava i a mi també m'agrada aquest japonès. Bueno, i o sigui, la conversa esportiva es va acabar aviat i la conversa personal va ser molt important perquè ell em va explicar que estava renunciant a cobrar doncs la tercera part del que cobrava als Estats Units perquè tenia, sembla que són 3 fills, una dona que no acabava d'integrar-se als Estats Units perquè havia canviat en 8 o 9 anys havia canviat 3 vegades d'estat, que és quasi bé canviar de continent, i que els seus fills començaven a tenir una edat que volia anar a un lloc que poguessin créixer, que fes bon temps, que hi haguessin uns valors compartits. Ella em va fer un discurs d'una persona, et diria, que tampoc estava a gust amb ell mateix, i que feia una renúncia econòmica descomunal perquè pensava que aquí, cobrant menys, seria més feliç. No és el mateix problema, però en el fons... el que podríem dir l'entresol de la seva personalitat, hi ha també aquesta qüestió de dir què és ser feliç, què és la felicitat. Per què jo i la meva família doncs fem aquesta elecció?
Perfecte,
no?
Perfecte, parèntesi perfecte. Jo també vaig tenir l'ocasió de conèixer a Mirotić, però no explicaré la meva batalleta, ja l'explicaré un altre dia.
Ara m'has deixat com si fos a la bola
cebolla. No, coincideixo amb tot. Però tancat el parèntesi de Mirotić, el que vull dir de Riqui Rubio és que, a diferència del paracaigudista que tenia raons i que era una persona que em va semblar molt intel·ligent, Mirotić, o sigui, coincideixo amb moltes coses que tu dius, o sigui, tenia el cap molt ben estructurat, però era un paracaigudista, tu pots tenir el cap molt ben estructurat i ser un paracaigudista. Bé, amb Riqui Rubio és un cas absolutament diferent. Riqui Rubio torna a casa. Riqui Rubio torna a casa.
Eh? La gent de la penya et podria dir que a casa seva és Badalona, però sí, val, torna,
bueno,
sí,
a casa. Torna a una de les seves cases, perquè ningú s'ofengui, que a més a més la penya és un club que respecto molt. Però torna a una de les seves cases, o torna a un dels llocs on diguem-ne, el va fer el que després va ser, diguem, no?
Com a l'última rotllida del Barça és amb ell,
eh?
Imagina't.
Val, doncs imagina't. Llavors, hi ha un lligam emocional, esportiu, de creixement amb Ricky Rubio, que fa que aquestes expectatives tenen un altre aire. No estem parlant d'un grandíssim jugador a la NBA que ve al Barça, com Mirotic. No és això. Ja hi ha la sensació que es tancaria un cercle emocional. I per tant, justament en aquest cas hi ha un component emocional molt important. I després, perdoneu-me, però és que si m'esteu dient el dorsal ja...
Clar, perquè estem posant el carmelet, Ernest, estem posant el carmelet.
Burocràticament
has de posar un número. Sí, aneu dient burocràticament, no sé què, però és que hi ha el dorsal, tu.
Però a més el factor de tornar a casa, Ernest, que tu comentaves, que ja estic molt d'acord, o a una de les seves cases, per no ferir sensibilitats, és doble, és a dir, perquè no només... tornar a casa, ara ja parlem de tornar a Catalunya, per tot el que deia el Màrius, que segurament té un factor de recuperació ja molt important, sinó en quin entorn torna al Barça. És a dir, qui hi ha la direcció esportiva del Barça, que és Juan Carlos Navarro, qui hi ha la banqueta, que és Grimau i Víctor Sada, qui hi ha l'equip, és a dir, l'embolcall més enllà també del fet de tornar a Catalunya, també és molt important.
Nostres. O sigui, el que té un valor afegit més gran és que no ve una figura mundial que també, sinó ve un dels nostres. Vine a casa!
És el que deia l'Ernest. Sí, sí. Damià, què vols dir? A veure, un badaloní il·lustre com tu, què vols dir?
Bona nit de nou.
No, d'entrada matisar que, efectivament, Barcelona i el Barça és casa de Ricky Rubio, perquè hi va jugar i perquè hi torna, i perquè, ara ho deia el Roger, aquí té molts companys que van guanyar l'Euroliga 2010, té Joan Carles Navarro, té Roger Grimau, que era el capità, té el Víctor Sada, efectivament té molts amics, però casa Ricky Rubio tampoc és Badalona. Casa Ricky Rubio és el Masnou, que toca en Badalona, que està allà al costat. Casa Ricky Rubio és Masnou, Vila del Maresme.
Si tu vius al Pedrete, Vila del Maresme. Estàs a 50 quilòmetres i creuen que viuen a Madrid.
No crideu.
Ricky Rubio és el Masnou i es va formar al planter del Club Joventut Badalona i després va passar al Barça. O sigui que tècnicament casa, i a més hi té un bar, la Guingueta, allà a la Rambla, on tu te'l trobaràs allà tot l'estiu, no? Oh. A partir d'aquí, on hi té ara ell els amics, basquetbolísticament parlant? Al Barça. Quan un ha tingut problemes, com els que ha tingut Ricky Rubio, tu on has de tornar? Allà on tu et sents confortable, sí, allà on hi tens els amics, allà on tindràs un embolcall de confort, allà on hi són els teus, i això és el Barça. Dit això, com deia Ernest Folk, basquetbolísticament parlant, el Barça necessita un jugador com Ricky Rubio, i ara ja passem a l'altre tema. I jo entenc que l'aficionat s'il·lusioni, perquè deia el Dani Aguilar, encertadament deia, que avui inscriguin a Ricky Rubio no significa que hagi fet quatre passes, però girant-ho, si no l'haguessin inscrit, podries pensar, és que no està preparat, no? Vol dir que la gent pot pensar, home, val, doncs bé, l'han inscrit, vol dir que seguim endavant, vol dir que el veuen bé i ell es veu bé. No vol dir res, però...
La sensació és que està igual de preparat que quan va començar els entrenaments, però que s'havia de fer aquest pas, perquè si no, podies cometre el gran error que fes les quatre passes al març i que llavors el Barça digués, ah, no, que no et vam inscriure, perquè no sabíem com estaves.
I jo crec, i tanco, que Ricky al final... va al Barça, no és una experiència nova per ell, sap quin club és, sap quina pressió és, sap el que significa, sap quin és el nivell de crítica, sap que no va a un club menor i sap què és el que pot passar en un moment donat si encadena tres partits consecutius dolents. O sigui que a nivell de coco sap que això no serà un problema perquè va a un club de màxima exigència com és el Barça. Insisteixo, tenint en compte la tipologia de joc que té el Barça, que té de tot menys bases que pensin i que prenguin bones decisions, a mi em sembla que és un fitxatge molt il·lusionant per la qualitat del jugador, però sobretot per la tipologia. És que és un jugador que, per mi, converteix el Barça en candidat a tot.
Et puc fer un matís, que potser m'equivoco i potser em direu que no tinc raó, però jo crec que l'exigència del Barça de bàsquet no és la mateixa que la del Barça de futbol. És a dir, parlem sempre de l'exigència del Barça com si fos una cosa general. Crec que amb el bàsquet, home, el llistó s'ha hagut de...
Sí, però dins del món del bàsquet...
S'ha hagut d'ajustar una mica.
No, sí, em refereixo al context bàsquet,
Sí.
No, bueno, que dins del context bàsquet aspires a tornar a guanyar l'Eurolliga, dins d'Espanya vols guanyar la Lliga, es considera que...
Tu de veritat creus que el Barça bàsquet aspira a guanyar l'Eurolliga?
Bueno, és aspirant, va segon a la,
mira,
a la Lliga.
Però,
sí, home, per què no?
Si tu, Ernest Folk, ha dit que canvia, que com ho has dit, m'agrada molt la paraula, les perspectives, la,
no sé, la percepció,
la percepció de la temporada. Fins ara la percepció de la temporada era una, i amb Riqui la percepció de la temporada és una altra. Una altra no, potser no és guanyar l'Eurolliga, però que està clar que...
És que tens més opcions.
A part rendiment,
que si, si no la guanyés al Madrid, ja no hi ha cap altre equip que sigui superior a tota la resta, no? És el Madrid i tot el pack de contenders. Contenders.
Contenders.
Contenders, el que diu la gent del bàsquet.
Simplement que ens n'alegrem moltíssim i que tant de bo el puguem veure aviat.
Veus? Tu mateix et deixes endur per l'eufòria. Per no? Sí, sí, perquè ja dius, sí, ens n'alegrem.
Però una cosa és l'eufòria i l'altra és anar posant dates de retorn com si... A veure, qui l'encerta l'endevina. No, que ho digui ell. Que ho digui ell o que ho digui Grimau, sí, o que ho digui quan estigui preparat.
Això és una irresponsabilitat. Seria una responsabilitat dir-ho. L'altra cosa és que dintre tots estem intentant dir-nos a nosaltres mateixos. Aquest és el drama.
Vivim en una contradicció perquè tot és nou ara mateix en aquest escenari. Llavors estem aprenent sobre la marxa com gestionar aquesta situació. I des de casa uns pensaran una cosa, els altres una altra. El que està clar és que quan Riqui, en anys anteriors, ja que voleix, s'ha manifestat en pro de la salut mental i del treball de la salut mental, tothom ha dit, ostres, Riqui. I tothom l'ha posat en un altar, no? Doncs ara, jo crec que aquells que el lloaven que també el respectin en la mateixa mesura, que no quan hi ha la perspectiva competitiva i ja apareix tots cap allà. Jo crec que s'ha de tenir la mateixa prudència, el mateix respecte i el mateix sentit que en el moment en què ell ho diu, tothom el lloa, doncs ara també tenia aquest respecte.
Però també és el mal que deia el Màrius abans, és a dir, també demostrar-li il·lusió perquè torni, per mi pot tenir una cosa positiva.
Ho hem fet aquí, moltíssima il·lusió. Sí. I ara esperarem a que ell o el club diguin quin dia pot tornar o quin dia es veu amb cor per tornar. I serem feliços immensament, ens il·lusionarem. I quan el vegis fer la primera assistència i que el Palau salti d'alegria i noti aquest caliu, imagina't.
Aquell dia, si arriba, que esperem tots que arribi, serà molt gros.
Molt gros.
La línia entre la il·lusió i la pressió perquè torni, que no se senti pressionat, però sí que senti la il·lusió. Ara... És molt delicada, aquí està la clau.
Ara que estàvem dient això del retorn, m'ha vingut al cap, no té res a veure la situació, perquè una és una causa emocional i l'altra era una malaltia física, però el cas d'Erica Vidal, el dia que torna...
No, Tito Vilanova, per exemple, recordo.
El dia que torna a jugar en una... Crec que són les semifinals contra el Real Madrid, que el treuen al tram final Guardiola. Sí, jo he vist una ovació més bèstia aquell dia que la del Camp Nou. Erika Vidal, vull dir que la càrrega de tornar a veure Riqui, i més en la situació en la que estava, no? El moment en què torni a jugar, jo crec que serà un moment d'aquell...
Sí, però Riqui a sobre hi ha el component que ha fet la volta al món.
Sí.
Ha fet la volta al
roda el món
i torna a casa o a una de les seves cases. Vull dir que és un component molt fort.
Sí. No, i això, dic, suma-li la seva situació personal, que la gent li vulgui mostrar tot l'efecte de dir, hòstia, aquí estaràs bé amb nosaltres.
11:07. A veure, per cert, ja que hem començat amb bàsquet i amb aquesta oficialitat ja de l'inscripció de Riqui Rubio a l'Eurolliga i a l'ACB, demà hi ha un partit important de la penya, precisament.
Sí, última jornada de la fase de grups de l'Eurocup. La juga davant el Prometei a domicili a les 6 de la tarda. El Prometei juga els seus partits a Riga. Ara mateix la penya és quarta, però pot acabar cinquè o sisè, és a dir, el que implicaria acabar jugant els vuitens a fora de casa. Dit això, per fer-ho fàcil, si demà guanya o perd de menys de 4, jugarà els vuitens de final a casa. Si perd de 4 punts o més, vuitens de final a fora. Això és el que ha de tenir clara la gent, fins a 5 opcions per al rival. Per tant, demà ja quan ho tinguem tot definidet, ja direm a qui li toca els vuitens de final de l'Eurocup la penya, pot ser Aris, Turk Telecom, Trento, Buducnost o Ulm. Tots aquests equips poden jugar contra el Joventut.
Recordo que són eliminatoris a partit únic, a partir de vuitens a l'Eurocup. Molt bé, Aguilar.
Vinga, gràcies.
Demà més,
Exacte.
Gràcies. Una abraçada forta. Dami, s'ha acabat el partit de la Copa del Rei, de futbol?
Sí, 0-0. Anada de les semifinals de Copa, Mallorca 0, Real Societat 0, partit mogut amb ocasions pels dos costats. Sobretot a la segona part ha dominat més l'equip donostiarra, oportunitats fallades clares per part d'Omar Sadik, que n'ha tingut una de claríssima. 0-0, tot queda obert de cara a la resolució al Real Arena.
27 de febrer. D'aquí 20 dies, la resolució d'aquesta eliminatòria Mallorca-Reial Societat, a priori la Reial Societat jugant a casa,
hauria
favorita per passar a la final de Copa.
Però està immersa també a la Champions, més carregada de partits, haurà de fer més rotació.
La setmana que ve, sí. Paris Saint-Germain, Reial Societat, té la setmana que ve, l'anada de vuitens.
Bon partit.
El Parc dels Prínceps, dimecres que ve. Mm-hmm. Bon partit, sí senyor, que el farem aquí en directe a RAC1. Demà la segona semi, ja que hi som, mira, tanquem aquest capítol de la Copa, aquest Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao.
Sí, una eliminatòria que es presenta igualadíssima, en dos partits en què hi haurà ambients carregats, tant demà a Madrid com en la tornada a Bilbao. a l'Atlètic de Madrid continuen al marge els lesionats Jiménez, Azpilicueta i Lemar, la resta disponibles per Simeone, que espera un ambient de gala demà al Metropolitano.
Mañana espero un ambiente enorme en nuestro estadio. Necesitamos más que nunca de nuestra gente. Se lo siente cuando están. El equipo tiene otro paso, el equipo tiene otra energía. Y nada, ojalá podamos tener una noche importante con nuestra gente, porque necesitamos mañana de ellos.
Valverde ha convocat tota la plantilla per jugar demà al Metropolitano. S'han portat Nico Williams, que arrossega molèsties, i no està clar que demà sigui disponible. El van haver de canviar en el partit de Lliga de divendres, precisament contra el Mallorca. Valverde parla de jugar el partit de demà sense por.
Saliendo allí, y en el final somos 11 contra 11, hay un campo, será el Metropolitano mañana, después será San Mamés, y hay que afrontar la situación. La situación no nos puede poder, porque al final somos jugadores de fútbol para jugar partidos como este.
Saps, Aleix, que hi ha hagut polèmica els últims dies, perquè fa uns dies, quan es va conèixer el resultat del sorteig, Simeone es va començar a referir a l'Atlètic Club de Bilbao com el Bilbao.
Hòstia, un error que a vegades hem comès tots i que allà molesta, no?
Com el Bilbao, no? Però és que, a més, Simeone no ha rectificat en cap moment. A Bilbao algú ha arribat a interpretar que ho feia per provocar, no? I avui li han preguntat a Simeone que si ell considera que el rival, que el conjunt biscaí se li ha dit Bilbao, Atlètic Club de Bilbao, Atlètic, com se li ha dit? Resposta de l'argentí.
Sabes que se ha mortado determinada polémica, cierta polémica desde Bilbao en algún sector de la afición por cómo denominas tú al Athletic, que sueles decir Bilbao. No sé qué te parece, si tienes alguna opinión al respecto.
No, tengo mucho respeto por el rival y no me detengo ante cosas banales.
Després ha tornat a dir al Bilbao. També et dic, eh? Sí. Gran xolo.
Sí, no, gran xolo, però si el club es diu Athletic Club o Athletic i és de Bilbao, però clar, ell,
si li diem Madrid,
ell no li diuen el Madrid, el Madrid de, no, el Madrid del Metropolitano, no li diuen el Madrid, sí, és el Atlético.
Però nosaltres diem Atlètic de Madrid i és Atlético. Aquí canviem tots.
Jo crec que
canviem tots
les nostres vides amb una polèmica.
Una cosa és catalanitzar-ho, sí, però l'altra és canviar-li el nom directament,
però que saps que molesta. Però els nostres avisen en Bilbao i al Coruña,
però saps que molesta, això al Coruña molesta, era el Deportivo o el Depor, això molesta.
Però els nostres avisen.
L'Sporting era l'Sporting.
He sentit el president de l'Atlètic de Bilbao dient que li és igual, i que hi ha fins i tot aficionats de l'Atlètic que es refereixen al seu propi club com a Bilbao. Ho he sentit avui. No ho dic perquè ho ha dit, no ho dic jo, ho ha dit el president del club. A veure, jo crec que s'està traient una mica massa de mare, això. També he dit això un cop a Simeone, se li fa aquesta reflexió en roda de premsa, que posteriorment aquesta reflexió segueixi dient Bilbao.
Noi,
home, és una mica ganes de tocar la pera.
Sí. No costa res, no costa res. Bé, demà això, quina hora és?
A favor de qui anireu? Perquè jo no ho sé. No.
Bueno, és que els dos són rivals del Barça per la quarta posició.
Una mica desagradable, no? Però vull dir, no, vull veure...
Ho dic claríssim,
sí, eh? Sí, tu tens claríssim, m'ho suposo. La història no jugaria a favor de la teva tesi. Però
no, que no he dit res.
Sí, però ho sé tot. No. És l'equip que més aplaudim quan surt del nostre estadi, i és el que més grosses ens les ha fet. I això, hi ha una contradicció històrica. Bueno, doncs anem així. Llavors, jo demà què faré? Faré una cosa que va contra els manuals, que jo seuré i al cap d'una estona veuré realment...
Qui t'agradarà que guanyi?
El meu cor, que em diu a favor o en contra de la meva...
Faràs com la novel·la aquella de la Susana Tamaro, Ves on et porti el cor, no? Tu aniràs seguint el teu cor. És una cosa molt estranya, aquesta. És estranya. No, en un partit de futbol és estranya.
Per cert. És a dir, cap dels dos equips m'emociona prou, i ni tinc un punt de connexió.
Jo...
No tinc un punt de connexió amb cap dels dos, com per poder estar
vull,
a favor d'un.
Jo vull una final basca de la Copa.
El Marius m'ha precensurat, no em deixa dir la meva opinió. Ara la dic, jo vaig, com sempre, amb la Copa, si el Barça està alineat amb l'Atlètic Club.
Perquè, una final basca, doncs, no?
Perquè és un club que sap el que vol.
Amb el Bilbao,
Ernest. És un club que sap el que vol, que té una relació atàvica amb aquesta competició, que està fet per la Copa, i que, perdoneu a mi, ja sé, segurament estic autosegrestat, i tot el que tu vulguis, Màrius, no. Però a mi és un club que em cau molt.
Escolta, ara amb els apers em feia un gest que em recordava...
No, que dic, que explica, potser té una història... Simeone. Quin mal rotllo pot tenir Simeone amb l'Atlètic de Bilbao, i he recordat la...
Que van trepitjar, recordeu?
La trepitjada aquella, a Julen Guerrero, els tacs aquells que li va clavar...
Li va fotre sang, eh?
I que després d'allò fos un jugador que no fos ben rebut
a... Ha tocat el banderí de córner, ja quan...
Sí, 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 i que li quedés això i ara tingués ganes de tocar la pera, no sé, és una teoria...
Sí, però com a entrenador, no li ha passat res, no?
No, 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 però que després d'aquell partit... Allò que deixi...
Sí, com a entrenador li està passant ara.
Sí, sí, sí.
El que està fent amb el nom és el que li està passant.
Però que no sé si és un club amb qui té doncs, aquesta relació tensa per aquell episodi, pel que vingués després, no sé, no sé.
Bé, demà, eh?
Sí, xiularà Hernández, Hernández, eh? No deixen de donar-li partits.
L'han premiat, vinga, alegria, el del bar del Madrid d'Almeria.
Per si algú no sap el que és, que quan era jugador de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone li va clavar els tacs a Julen Guerrero a la cuixa.
Sí, li va sortir sang d'aquell forat que li va fotre. Sí, sí.
No, que si podria ser algú que no és tan vintage com servidor.
Una final que crec que causa cert temor, una possible final podria ser un, dèiem abans, un Atlètic de Madrid Real Societat, eh? El precedent d'Aitor Zabaleta, etcètera, que l'Atlètic de Sevilla no ha passat encara, no hi ha hagut una final entre els dos equips, reunir 30.000 de l'Atlètic de Madrid, 30.000 de la Real Societat allà a Sevilla, aquesta final sí que podria significar doble feina per tots els departaments de seguretat que s'hagin de moure aquell dia. T'ho dic en sèrio, encara que hagin passat bueno, ja 25 anys d'allò.
Va haver-hi polèmica ja, no?, amb el Betis, que no van deixar entrar seguidors perquè li volien fer l'homenatge, vull dir que...
Una final basca seria el
perquè
millor.
Perquè deien potser que el Betis tenia amics al Frente Atlético, sí, no?, i que volien boicotejar l'acte d'Aitor Zabaleta, vull dir, això ha passat ara fa 4 dies.
Doncs sí, era Sevilla a la final.
Sí, sí, imagina't. Dami, gràcies, fins ara.
Molt bé, fins ara.
Demà, aquest Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao, n'estarem pendents demà també a l'inici del Tu diràs, igual que hem estat pendents aquest Mallorca 0, Reial Societat 0, avui a l'anada de l'altra semifinal. 11:45. Fem una pausa i ara anem amb aquesta informació que ens portarà la Marta Ramon, crec que molt interessant, després del que va dir Joan Laporta aquí a l'entrevista amb Jordi Basté. Va parlar del fair play, de tornar a la regla 1-1, d'un optimisme desbordant, de quadrar el pressupost d'aquesta temporada i de sortir, va dir, de l'etapa més fosca en què ha estat el barcelonisme. Doncs bé, avui intentarem explicar-vos què necessita el Barça per poder sortir de l'etapa fosca.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma de Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
Soy Ilkay Gündoğan, jugador del Barça.
Soy Caroline Graham Hansen, jugador del FC Barcelona.
Con la Fundación Barça, vamos más allá del deporte.
Acompañamos a niños y niñas enfermos.
Prevenimos la violencia en las escuelas.
Ayudamos a encontrar trabajos a jóvenes en riesgo social.
Damos apoyo a personas refugiadas.
Yo voy más allá del deporte con la Fundación Barça.
Mundo Deportivo i One16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
18.387 1, 8, 3, 8, 7
Sèrie
27 0, 2, 7
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
I 19 minuts. Màrius Escarol, Ernest Folch, Roger Saperes, avui en aquesta tertúlia tan interessant que tenim a la taula del Tu diràs. Marta Ramon, també. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Vine a posar una mica d'ordre, sisplau, perquè...
Posem-ne.
Sí, sí. Posem ordre, avui amb una informació molt interessant que aportarà la Marta. Recordo, primer, que demà dimecres, al migdia, bé, al matí, però suposo que fins al migdia no ho sabrem, es reuneix el comitè de competició. Demà podrem saber què passa amb Vitor Roque, si li treuen la segona groga, que
no
trauran, que sí.
No trauran res.
I amb Blin i amb Mitchell, del Girona, pensant en el Bernabéu, demà.
Per favor, mireu les hemeroteques. Quina és l'última targeta vermella, que, vermella, no, no groga, vermella, que va treure el comitè de competició? No,
és difícil perquè es tapen entre ells i s'ajuden, no?, entre els àrbitres a dir no, l'acte està redactat bé.
I posen un adjectiu, no?, temeràriament, amb la qual cosa és una interpretació, no podem entrar les interpretacions. La última targeta vermella li va treure a un jugador de quin equip?
El Real Madrid.
El Real Madrid. I la figura, Vinícius. El dia...
Ah, el de la Mestalla, el de Mestalla, sí.
Sí. El dia... és l'última que han tret. És l'última targeta que han tret. I ja no en trauran mai més cap, fins que no necessiti algun jugador més al Madrid.
Tant de bo demà ens sorprenguin. Demà estarem pendents de Messi.
No, per a veure si, què diu el comitè. Si.
No. A veure què passa. Anem amb aquesta informació.
Blanco,
a veure.
Després el Barça pot fer recurs.
Aniran a apel·lació i el Girona també podria anar a apel·lació.
Vagin al Suprem.
Anem amb aquesta informació. Atenció. Joan Laporta, divendres en aquest estudi al Món a RAC1 amb Jordi Basté, va dir, entre moltíssimes d'altres coses, va dir això.
Si aquest any aconseguim el pressupost que ens hem fixat, haurem acabat amb una de les etapes més fosques de la història del Barça. Si fem el pressupost, tal com tenim previst i anem pel bon camí, tindrem fair play, perquè estarem d'una relació a un i entrarem dins de la normalitat.
Això és el que va dir el president amb el seu optimisme desbordant, que sempre el caracteritza. El Tu diràs amb la Marta, us detallarem què ha de fer el Barça per poder fitxar amb normalitat aquest pròxim estiu.
Hi ha uns càlculs, una combinació que faria que li sortissin els números al Barça, però, us avisem, és una recepta difícil d'aconseguir. La hipotètica venda d'Araujo per uns 100 milions d'euros, resoldre la palanca pendent de Barça Studios, els 40 milions pendents de l'estiu passat que l'Ibero no va pagar i els 60 que han d'entrar ara el 30 de juny, i arrodonir-ho tot amb dues, tres sortides de menys impacte. Aquest marc permetria al club blaugrana poder-se mirar la Lliga de tu a tu i aspirar a tornar a la regla del 1-1. És a dir, que per cada euro que sortís de sou d'un futbolista podria entrar un euro d'un sou nou i, per tant, no s'haurien de fer tants equilibris amb els marges de la normativa econòmica.
Per tant, són tres variables, una gran venda, com per exemple la hipotètica d'Araujo de 100 milions, les palanques, les famoses palanques, i arrodonir-ho amb dues o tres sortides que de menys impacte, vull dir, o menors en quant a quantitat econòmica. Per tant, només amb una venda top d'un jugador, com per exemple, posem el cas de l'Araujo, pel qui el Bayern de Munich s'ha interessat, amb això no n'hi hauria prou, Marta.
No, fer només aquesta venda o la d'un altre pal de paller de l'equip per una quantitat molt elevada de diners, 100 milions seria la xifra a assolir, no permetria al Barça operar amb normalitat, només permetria incorporar els Joaos i mantenir, entre cometes, el que quedaria de plantilla. Perquè, per tenir-ho clar, la planificació es treballa des del minut zero amb els Joaos, de facto, com a jugador del Barça a l'estiu. Són dos fitxatges que es donen per fets i que s'han d'encabir. I també, per tenir-ho clar, la venda d'Araujo és la ideal pels diners que poden oferir per ell. Ja hem explicat que el Bayern li va al darrere i perquè Araujo no té cap amortització pendent. Per tant, és rodona aquesta venda. És, insistim, la ideal pels diners que poden oferir per ell i perquè no té cap amortització pendent. Un altre càlcul interessant que es fa internament al club és que hi ha massa centrals en nòmina i cap d'ells té un sou baix. Tots tenen sous de primer i segon central, és a dir, de primer i segon nivell, i tots ells no es poden mantenir alhora. Mínim un haurà de sortir, mínim. I més si tenim en compte la gran notícia que ha suposat la irrupció de Cubarsí, a qui se li millorarà aviat el contracte. Ara mateix, en fitxa i nòmina del primer equip, hi ha, a més d'Araujo, Koundé, Christensen, Íñigo Martínez, a qui s'ha de tornar a inscriure aquest estiu, i els cedits Eric García i Clément Lenglet, que té contracte fins al 2026. Un total de 6. A Marcos Alonso se'l compta com a lateral i a més se li acaba el contracte, per tant no està en aquesta carpeta.
Se li acaba el contracte i en principi no ha de renovar Marcos Alonso, per tant ja ni el contem, però són 6 centrals, els que té el Barça i, com diu la Marta, en la planificació de la pròxima temporada creuen que n'hi ha massa, a més sumant aquesta irrupció de Cubarsí, i que per tant mínim un central ha de sortir, i tot i que és molt bon Araujo, doncs és ara mateix el central ideal en el context econòmic del Barça, per tot el que això suposaria. Insistim, però, que la combinació guanyadora, però, no és vendre només un central. Digue-li a Araujo, digue-li el que vulguis.
Sí, la combinació guanyadora per aspirar a tornar al 1-1, insistim, seria cobrir la palanca fantasma de Barça Studios, fer una gran venda i acompanyar-la d'altres moviments de mercat més petits. Només amb despendre't d'un pal de paller com Araujo per 100 milions no n'hi ha prou.
A més, ja m'he explicat que aquest estiu serà especialment exigent també pels deutes que té pendents el Barça.
Sí, recordem que hi ha una sèrie de motxilles que faran que el tauler del joc del Fair Play sigui encara més pesat. S'ha d'inscriure el contracte sencer de Vitor Roque, també el que dèiem ara d'Íñigo, s'ha de compensar amb la Lliga la millora de contracte de Xavi i l'Staff, i també s'ha de compensar la renovació de Balde, i recordem que el contracte de Gavi està inscrit gràcies a la via judicial, però no pas a nivell econòmic. Per si fos poc, també el 30 de juny s'executen l'aval i els pagarés de la Porta i el tresorer Ferran Oliver, que van permetre tancar les inscripcions del mercat del darrer estiu. Segons fonts del club, eren en total d'uns 12 milions i segons les xifres que va donar el president de la Lliga, Javier Tebas, ascendirien ja a 18 milions i mig.
Perdona, crec que t'has deixat... Perdona, és magnífic l'informe, però em sembla que hi ha una cosa que... Igual tu la saps millor que jo. Cobrarà el mateix la propera temporada Lewandowski?
No, el que passa que el contracte de Lewandowski està inscrit en la seva totalitat.
Ja hi compten. Vol dir que aquest...
Amb l'augment ja hi compten.
Bueno, hi compta
diguem, en la planificació.
Sí, val. El que passa que...
Però ho has de cobrir, una cosa és que hi comptis. Sí, l'altre sí, has de cobrir.
I el del De Jong també augmenta significativament.
Tant De Jong com Lewandowski són contractes creixents, però estan inscrits a la Lliga.
Vol dir que necessitaràs...
Però els has de pagar i necessites...
I a l'hora de fer la massa salarial...
La massa salarial augmenta. I tu això ho has de tenir en compte.
Clar.
Evidentment.
És això el que volia dir.
Això és així. Sí,
però tot això ja ho tenen en compte en la planificació i amb tota aquesta combinació. M'ha agradat molt això de la Loto, la combinació guanyadora,
perquè
el Barça surti de l'etapa fosca. Però, a veure, o sigui, has de vendre un gran central, perquè en tens superàvit en centrals. Ara mateix l'ideal seria Araujo, ja sé que molta gent ho discutirà, però ara mateix l'ideal seria Araujo. I després hauries de fer algunes petites vendes més enllà de trobar els 40 milions que estan pendents de Libero, i com diu la Marta, és que n'hi ha 60 més de pendents ara. O sigui, has de trobar 100 milions de palanques. Algú t'ha de fotre 100 milions per acabar de tancar l'univers palanques.
Per cobrir el que tu ja has
projectat, clar.
Aquest pressupost... que la Porta defensava que es compliria i que també està presentat i pactat amb la Lliga. Per tant, és...
El que vull dir és que la Porta podria ser molt optimista, i suposo que ho és perquè deu tenir més elements dels que tenim nosaltres ara mateix, però...
I perquè el club està... O sigui, una cosa no traurà l'altra. Quan preguntes al club et diuen que estan treballant, el president la Porta així ho va dir divendres, i és evident que si entren aquest gruix d'ingressos, doncs es pot aspirar a
tornar a certa normalitat econòmica.
Aquest objectiu. Però clar, la recepta és complexa.
Vendre un jugador. Però escolta, heu llegit un llistat de 8 o 9 futbolistes que els anem cedint, anem donant, i alguns...
L'anglès forma part del Barça, estem, és molt gros aquest.
No, jo t'ho dic en sèrio, jo entenc que és molt difícil vendre, i més quan vas apurat, però és que comprem car i regalem, i anava a dir barato, no, si ho regales no és que barato, és més que barato. O sigui, alguna cosa hauríem de fer millor.
Un parell de coses, i us deixo opinar sobre això que ha dit la Marta, que és un informe, una informació, jo crec que molt rellevant per saber cap on ha d'anar el Barça si vol tornar a ser un club normal econòmicament i dintre dels paràmetres del Fair Play. Ahir el Lluís Carrasco deia aquí a la tertúlia que la setmana que ve hi ha un viatge important del Barça per poder tancar alguns negocis / ingressos que podrien anar en la línia aquesta d'intentar cobrir aquest forat, que són 100 milions d'euros ara mateix de les vies de les palanques.
Ja m'està 3 setmanes ja aquests finals d'excursió per tot el golf.
No dic que ho tanquin, però com a mínim que la setmana que ve pot ser important.
No sé si vam ingressar o vam gastar, això no tinc clar, però...
I després, ara fent futbol ficció, vendríeu un futbolista com Araujo per 80 o per 100 milions més... dos o tres vendes més petitones que diu la Marta, no sé, posa-li què, Rafinha, posa-li més.
La Marta ha fet per mi una cosa...
Christensen el vendria o no?
La Marta per mi ha fet una cosa molt interessant, però perversa.
De Jong el vendria?
No, però,
o sigui, perversa?
Sí, ara ho explico. Sí, la gent intel·ligent fa coses perverses. Això passa.
No és una paraula tan dolenta, és
de geni.
Per mi no és dolent, però jo el que dic és hi ha una perversitat, que és has agafat un bol gegant i has començat a fer les farinetes i has tirat tota la qüestió esportiva i la qüestió econòmica i està tot barrejat.
Farinetes, les noves generacions no saben el que és. Tenies que haver dit crispetes. Jo hauria dit crispetes llavors, per actualitzar.
Has barrejat. Has estat,
farinetes, sí. Això és de la guerra, postguerra civil.
Es barreja.
No, anys 50.
Llavors, la Marta ha fet una cosa que, a més, l'ha fet amb raó, però que demostra la perversitat de la situació en la qual es troba el Barça, que és que està absolutament barrejat, diguem, el criteri esportiu amb el criteri econòmic i tot està entrellaçat.
Tot ho condiciona, Ernest.
Tot ho condiciona. Llavors, d'acord, però hem de ser capaços de separar una mica el gra de la palla, perquè si no, si totes les decisions són només amb criteris purament econòmics, llavors prendrem mal. Sí, jo el que dic és que si tot això en el vol de la Marta va tot barrejat tota l'estona, prendrem mal. Sí, aquí hi ha una sèrie de decisions que per mi també s'han de considerar des del punt de vista esportiu. Per exemple, els Joaus, la Marta diu que s'han d'encabir. Bueno, per què s'han d'encabir?
Ho va dir el president, que li vam preguntar. Sí. Joaus, què diu? Sí, s'està treballant per fitxar-los, perquè sí, perquè és el que hem quedat. Els fitxarem. Val. Han fitxat, aquests tios estan fitxats.
Sí, però la pregunta és la que...
Però el rendiment dels Joaus justifica que des del minut 1 els anem a tancar? Però, sí, és una pregunta que deixo aquí. Segona qüestió.
Hi ha una altra, Ernest. És a dir, tenim clar que no ens hem compromès a fitxar a Joao Félix i a Joao Cancelo?
Però llavors estaríem en un altre...
Per mi és el dubte que no tinc res.
Val, no.
Perquè aquesta insistència, ja surt Mendes, ja no és que surti el Barça, és que per primer cop surt una gent a dir que estem treballant en la continuïtat de...
A mi em sorprèn molt perquè estaríem davant d'un cas d'un fitxatge que s'està produint des del minut 0 abans d'esperar a veure com planteja. I l'altra cosa que em fascina...
Els inputs que tenim van en aquesta direcció.
I l'altra cosa, d'acord, i l'altra cosa que em fascina dels Joaus és que són un pack. Són els Joaus.
Però de Mendes, clar.
Dos senyors que es diuen igual...
Són un pack de Mendes.
I van en un...
Les tres bessones,
perquè,
no?
Com, sí, els Joaus, bueno, potser, per exemple, potser podríem partir a la base que ens en quedem un i l'altre no. No.
O cap.
O sigui, però, és tot...
El negoci de Mendes va amb el pack, clar, vull dir...
No, però què té a veure el negoci del Mendes?
El pacte que deus tenir...
Pregunta innocent.
Però jo estic parlant...
És un pacte que tens amb aquest superagent.
Jo estic parlant del rendiment esportiu d'aquests jugadors. No.
Sí, home, sí.
No ho puc creure.
És irònic.
Perdó, Ernest, sí. Ja ho sé, però si tu, per aconseguir la cessió d'aquests futbolistes, potser ja vas a paraular que te'ls quedaries en propietat, amb un preu pactat, doncs potser tu has de menjar això,
que,
ara. I després potser els pots vendre.
És que Mendes no és només Joao Félix i Cancelo, és que també s'ha anat Ansu a un altre club.
Valde, Lamin...
És a dir, que aquí Mendes és un puzzle que desconeixem exactament la fotografia
però
que estem construint.
El que et vull dir és que tu potser els hauràs d'encabir i fitxar-los, perquè potser vas a paraular-ho en el seu dia, però el nou entrenador que vingui dirà, no, és que no els vull. I potser després els pots col·locar, aquests jugadors, perquè són teus en propietat. No sé, poden passar moltes coses.
Com que els vas a emparaular, has de ser esclau de la teva paraula fins a la fi dels temps i t'has d'encadenar i morir amb la teva promesa. No, pregunto. No, no.
Però és que no sabem on acaba el fil, és a dir, que igual era...
No sabem
vols que surti
quin tipus
aquest,
de pacte.
Clar, el si vols que renovi Valde...
I els condicionants del pacte no els coneixem.
Val,
òbviament,
bé.
Perquè si no els hauríem explicat.
Sí, més coses que ha dit la Marta.
Però com pots fitxar un entrenador top per la pròxima temporada? Que li dius que s'ha de menjar el duo dinàmic del Joaos.
Potser li agraden.
Bueno, sí, però és que hauràs de saber. Sí, amb aquest tio li dius, miri, vostè es queda al Joaos perquè aquesta temporada ha sigut un desastre, però prometen molt. Li vendrem l'únic central que la toca una mica bé. I dos que ja veurem, que estiguin el mercat vulguin dur-se. Tu això li pots dir a un entrenador top?
Sí, potser li diràs.
I el seu central és boníssim, però té 17 anys. Ja, dirà, però escolti, vostès...
I si arriba un tio i tens a Lewandowski de davanter, és que no el vull. No, clar, és que el tens a davanter, el Lewandowski, no?
No, no, però que em sembla molt interessant el que diu la Marta, perquè l'altre dia jo escoltant l'entrevista de Joan Laporta pensava, joder, això està fantàstic, no? I si estem ja res, per sort ve la Marta després, posa la lupa i explica una mica quins són els condicionants perquè es doni aquesta situació, però crec que llavors anem a parar, no? És a dir, ha de sortir un defensa que pot ser Araujo, dos o tres peces més. Han d'entrar aquests milions. Després s'ha de veure quina és la teva capacitat per fitxar, per portar un entrenador, per reforçar-te. Clar, vull veure fins a quin punt això també modifica o articula de quina manera el discurs del president, que fins ara era anem a guanyar-ho tot, que ho hem parlat tantes vegades, que potser s'ha de rebaixar una mica, dir-li a l'entrenador, estem, la famosa frase, és que estem en construcció, perquè hem de vendre aquestes peces i potser hem d'anar amb Cubarsí, amb Fort, amb Lamin, i de moment doncs hem d'esperar que creixin una mica i potser triguem una mica en ser candidats a la Champions, però és que la situació, si volem que el club estigui en una situació econòmica sostenible, ha de passar per aquí.
Però és que parlem de Lamin, Cubarsí i Fort com si fossin, com si fossin quatre jugadorets aquí, quan resulta que molts dies aquests tres, sí, per exemple, estan en el top 5 del partit.
No és despectiu, eh? Sí.
No, no, ja ho sé, no ho deia per tu.
És despectiu cap a les altres peces de l'equip.
Exacte. No.
Que són les que haurien d'haver marcat.
Però, espera, és que esteu traient moltes qüestions. Segona qüestió que volia parlar, la del central, que ha tret la Marta. Clar, diem Araujo perquè és el que podem vendre a més bon preu. Quan tots sabem que dels centrals més o menys titulars, si una ha de sortir, és Koundé. Pel rendiment. Ho sabem
però,
tots.
Però queda amortització.
No guanyes tant.
Llavors aquí ve la Marta en el vol i ara torna a posar-me les farinetes de l'economia.
Si fas Koundé, n'has de fer 4 o 5 de vendes. Saps què vull dir? Has d'anar sumant.
No,
és que no pots fer Koundé.
Tercera qüestió, la de l'entrenador. Aquí hi ha una qüestió de l'entrenador que també, ara faré com la Marta, ho barrejo tot, barrejo la qüestió esportiva i la qüestió econòmica, perquè van lligades. Perquè van lligades, com en el cas de Xavi. Perquè aquí està tot lligat, també, el condicionant econòmic. Clar, la meva pregunta és, quin entrenador casa amb tot això que estem dient? Quin entrenador? De moment, només n'hi ha un. Que casi amb Joaus, que casi amb aquest merder dels centrals, que casi amb...
És portuguès?
Bueno, és mexicà.
Ah, és mexicà.
Rafa Márquez.
És mexicà. Val. És aquí, no, només sí. En el vol aquest de la Marta, en aquest vol de la Marta...
Que es mengi tot això, vols
que
dir?
Que es mengi tot això. És només, mexicà. Avui només hi ha un entrenador, i és mexicà. I és el Barça B. És la meva opinió.
Que com deia el Núñez, no ens ho podem permetir, eh?
No, bueno,
una última cosa.
Això per mi és una altra discussió. Jo el que dic és, el que em queda de clar, que en el vol aquest de la Marta, l'únic entrenador que es pot menjar aquestes farinetes, i a més que quadri ell mateix amb el preu de les farinetes, es diu Rafa Márquez.
I a més, l'última, és home de Mendes.
I a més, home, per això quadra amb el vol de la Marta. I llavors, l'última cosa, que a mi em sembla que ho hem de començar a dir, que forma part de tota la reflexió que ha posat la Marta sobre la taula, que és, estem arribant a la fi d'un camí. Estem arribant a la fi d'un camí. I aquest camí es diu palanques. S'estan acabant les palanques, nois. Que aquestes dificultats per ara 40, ara 60, ara tal... Aquí hi ha una data crítica que és el 30 de juny, que és el tancament de l'exercici. Que ens dirigim amb una pendent que cada vegada fa més baixada. Us vull recordar que va haver-hi primer una data que era, va ser 31 de desembre, després n'hi va haver una que es va dir que era 30 de gener. Anem saltant les dates... Les palanques no arriben. I què està passant? Que estem arribant al final de les palanques. Perquè els pretesos inversors que volen, que n'hi ha pel món, que volen invertir molts diners amb el Barça, la fórmula de les palanques no és atractiva.
Es volen quedar al Barça.
No és, perquè es volen quedar, com diu el Màrius, la inversió que estan esperant els grans inversors del món, siguin els petrodòlars o els bitcoin-dòlars...
No és invertir en una línia de negoci audiovisual...
Aquesta gent no estan per una Barça Vision que ni li veuen, ni els hi va, ni els hi ve, volen una part del pastís. Fins i tot si aquesta part és minoritària. Llavors, podem anar disfressant tot això i ho allargarem, no sé si ho allargarem pels pèls una temporada més... O no sé.
Va ser molt contundent la porta a l'entrevista. No faré mai una CA, va dir, eh?
Hi ha moltes fórmules, no cal una CA.
La cosa és que no vulgui fer i l'altra cosa és que la realitat t'hi porti.
Jo només dic que ell va ser molt contundent.
Si no pots pagar els teus compromisos, no, com vas?
Només amb la CA, eh?
També amb el club.
I amb el model del Bayern.
Que la porta, crec que, bueno, defensa la seva ideologia i el seu pensament i fa bé. Però després hi ha la força dels fets. I els vets, senyors, són els que són. I els que són és que hem activat ja totes les palanques possibles, estem arribant al final de l'última i està encallada. Està encallada la palanca, que no entra la palanca. I que potser acaba entrant. Potser, com heu dit, en un d'aquests viatges supersònics, en un d'aquests països dubtosos, arriben a l'últim moment 100 milions d'euros, que, per cert, seran... pan para hoy y hambre para mañana, perdoneu que usi un refrany castellà, perquè en tot cas allargaran l'agonia 6 mesos més, però vull dir, jo el que vull dir és que tinguem clar això, que és que ja està, que s'han acabat les palanques.
Ara en seguim parlant, perquè donarà joc aquesta informació que ha portat la Marta entre palanques, vendes a jugadors i aquesta regla del 1-1 i del capítol fosc que ha de sortir el Barça, que deia Joan Laporta. 11:39.
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
A RAC1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
I 41 minuts de la nit, us recordo que aquest divendres, d'aquí a 3 dies, serem a Girona per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, els del Tu Diràs, i també els del 9C, amb l'Anna Ballonesta. Ja sabeu que aquest divendres RAC1 es posa on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, i el Tu Diràs farà parada a Girona. Des de primera hora del matí serem a les capitals de província catalanes. El Món a RAC1 amb el Basté se'n va a Lleida, la competència i el Vostè Primer se'n van a Tarragona, el versió RAC1 amb el Clapés serà la carpa del Sir Raluí aquí a Barcelona, i nosaltres i el 9C serem a Girona, al Centre Cultural La Mercè. El primer que arriba, el primer que seu. Obrirem portes, volem públic en directe, per tant, veniu a veure com fem ràdio en directe. Farem un Tu Diràs molt especial prèvia del Real Madrid-Girona, d'aquest dissabte al Santiago Bernabéu. Tindrem molts protagonistes relacionats amb aquest Real Madrid-Girona. I a més, al tram final del Tu Diràs farem el concurs del segle, presentat per Xavi Puig i Eduard Davalla. De fet, al final de cada programa, durant tot el dia, posarem a prova dos oients de cada demarcació, de Lleida, de Tarragona, de Barcelona i de Girona, i qui guanyi de cada demarcació disputarà la gran final del concurs del segle el dimarts 13 de febrer al versió RAC1, aquí a l'estudi de RAC1 a Barcelona. Si voleu participar-hi, entreu a RAC1.cat o a les xarxes de RAC1, allà trobareu un formulari i us podeu inscriure. Podreu guanyar, entre tots els oients participants, assortiments de productes Birba, trinxat de la Cerdanya Carlit, xecs, regal de Montse Interiors, lots de torrons Vicenç i també ampolles de vins i caves de Cellers Maset. Recordeu, divendres 9 de febrer, des de 11:15 de la nit, en directe al Tu Diràs, des del Centre Cultural La Mercè de Girona, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El primer que arriba, el primer que seu. I a més, pels que no pugueu venir, podeu escoltar la ràdio o veure'ns en directe, perquè farem tota la programació per RAC1.cat, a través de la nostra pàgina web, a la xarxa Més, també oferirem tota la programació, i el Tu Diràs l'oferirà Televisió de Girona, també, en directe per tota la gent de la província de Girona. Una acció que es farà gràcies al suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, i també a la col·laboració de Birba, de Carlí, de Torrons Vicenç, de Montse Interiors, de Cellers Maset, de Restaurant L'Assaig 1901 i de Gosby. Aquest divendres us esperem a Girona. Vinga, va, doncs, seguim. 11:43 minuts de la nit. A veure, Màrius, Ernest, jo us volia fer una pregunta sobre això que deia la Marta. Posa que vens a Araujo, és futbol ficció. Posa que vens a Araujo. Qui més vendríeu d'aquesta plantilla del Barça? Rafinha el vendries? Christensen el vendries? Koundé el vendries?
Jo tinc claríssim, el primer de la meva llista és Koundé.
Koundé, eh?
Però segur. Sí, el rendiment de Koundé aquest any és una catàstrofe.
Ferran Torres el vendries?
Ferran Torres, en un Barça normal, jo el vendria, no l'hauria fitxat, però en el Barça actual crec que aporta dinamisme, almenys, lluita, velocitat, una sèrie de coses que crec que el Barça ara necessita. No, o sigui, jo crec que Ferran Torres no hauria de ser el primer de la llista. Crec que abans, al meu entendre, hi va Rafinha. Abans, al meu entendre, hi va Rafinha perquè la seva aportació respecte al preu que ha costat...
Sí, amortització.
Però tampoc ingresses. Tampoc ingresses.
Ah, però llavors
què? Però per mi, sense cap mena de dubte, el primer de la llista...
Frenkie de Jong.
El primer de la llista és Koundé.
Em sento com la bruixa avorrida que tota l'estona...
Com estàs comprant?
Podries vendre't Christensen. Christensen sí, perquè Christensen
va venir a cos zero.
Va venir a cos zero.
Com que sí, que també se l'ha venut al Barça per això.
Però és que la pregunta és... Torna a ser la mateixa... Quina mena de pregunta és? És el criteri és esportiu, econòmic o econòmic esportiu?
Farineta.
Farineta.
Ja farineta,
tornem a les farines. Però
Christensen, això és farinós avui.
Christensen, però molt i fa bola.
Christensen no es va agradar l'altre dia, vull dir que potser li hem trobat aquí una posició a Christensen.
Sí, però no és Sergi Busquets.
Val. O sigui, s'hauria de fitxar alguna figura important.
Jo crec que fa falta un substitut de Busquets.
Sí, però i després us deixeu un
altre. Creguis.
Després en aquesta llista, ja que ho barregem tot, hi ha dos candidats, Hi ha dos candidats sonats que a mesura que avancin els mesos aniran pujant.
A veure,
home, Lewandowski i De Jong. O perquè
pel que cobren.
Llavors, en unes altres circumstàncies no hi serien en aquesta llista, tot i que Lewandowski ha presentat en algun moment la seva candidatura. Però i De Jong, que a mi és un jugador que m'agrada molt, sempre crec que està un pas per endarrere de on li tocaria ser en aquell moment de la seva carrera. O sigui, sí, crec que sempre va com un pas endarrere, De Jong. Però bueno, dit això, no acaba, l'explosió no acaba d'arribar mai, sent un gran jugador. Però crec que, bueno, De Jong crec que segons algunes informacions, i rectifiqueu-me si no és així, però estaria en més de 30 milions bruts la temporada que ve, per temporada.
Més de 30 milions bruts i està Lewandowski. De Jong una miqueta menys.
La temporada que ve?
Sí. Lewandowski superior a De Jong.
Freguem xifres.
Però sí que és veritat que el contracte de De Jong és una problemàtica preocupant perquè és creixent i hi ha diferiments pendents de fa molt de temps.
Lewandowski també és creixent.
Sí.
Quin és el pressupost que hauria de tenir el Barça idealment per la temporada que ve?
De fair play, vols dir? Sí. La massa salarial?
Sí, quina massa salarial ho ha de tenir el Barça?
A veure...
Ara ho mirarem, això, però...
O sigui, ara el límit salarial...
Estava en 200
i pocs? 270 200, i pocs, sí. I aleshores tu has de rebaixar tot això, i per rebaixar tot això necessites alliberar uns 250 milions.
Si tu...
S'hauries de rebaixar 250 milions dels salaris que cobren actualment al partit del Barça, és que, la veritat.
Si hauries de tenir una massa salarial de 270 milions, t'has de vendre al Lewandowski i t'has de vendre a De Jong, perquè automàticament tens rebaixes 100 milions de cop. O sigui, el drama és que hi ha dos futbolistes que t'estan costant com pràcticament el que t'hauria de costar l'altra meitat de la plantilla. Vol dir que hem de fer un equip amb nois del B, i poca cosa més. I aquí sí que no pots tenir un entrenador que et costi que 20 milions.
Per dos raons,
perquè no el podràs pagar, i dos, perquè clar, tu no pots treure futbolistes de l'entitat, que són una mica el futur.
Espera, sí. Que l'aleixo això a la Marta un moment.
Fent una mica de futbol ficció també, però senyint-nos també a la foto que és real, diguem, remarquem que això és mòbil, o sigui que el que es marcava per l'estiu es va movent a mesura que van entrant més ingressos i que el club pot fer moviments. Aleshores,
no hi ha hagut cap entrada important d'ingressos.
No, però algú,
cap.
D'acord, però...
Perquè haurien posat un cartell a...
Però et poden dir, d'aquí al 30 de juny, si entren molts ingressos, la situació amb els marges salarials no serà tan crítica. Clar. Perquè aquí influeixen diverses coses.
Però d'aquí la venda de 100 milions d'euros per un jugador que no té amortització, això suposa també, no?, un benefici en el marge salarial, perquè tu ingresses aquests 100 milions de cop i no has de destinar res.
Sí, però hi ha un factor molt important que no estem comentant. Si tu et vens, hipòtesi, Araujo, per 100 milions d'euros, i llavors es produirà una lectura hipercrítica i hiperexigent amb els que es queden. És a dir, es pot arribar a entendre, jo crec, que tu venguis Araujo per 100 milions, però llavors no s'entendrà que al mateix temps et quedis els Joaus. O sigui,
sí, clar.
Llavors,
pervers, com
que
tu
es quedin els Joaus té una altra lectura.
Per cert, però és que a part... Acaba.
No. Vull dir, això és la primera cosa. I la segona, en la línia del que deies, Marta, és veritat, aquesta situació es pot relaxar si arriben ingressos ara per ara difícils. Una venda supersònica d'un jugador, difícil. Un ingrés d'una palanca no previst supersònic, no sé, que en un d'aquests pous de petroli ens el portin aquí, i una palanca que havia de ser 40 sigui de 200, val? Que s'estigui treballant això.
I recordem que les palanques extres
ja no sumen
en el fair play.
I la tercera seria, per exemple, un ingrés no previst a la samarreta, que es deia que això, la samarreta de 40 fos de 200. Després d'escoltar el president del Barça el divendres passat, segur que Nike
li va enviar un missatge a Nike, sí, i a la resta,
sí, i què? No, vull dir que els serveis jurídics de Nike deuen estar no en alerta, no, sinó tres pobles més enllà. Vull dir que crec que és un contracte pràcticament impossible de trencar.
Al fil del que deies tu, Ernest, amb això que dius tu, que clar, si et desfàs d'un jugador top com Araujo, pel que significa pel vestidor i també per l'afició, és un capità, és molt estimat, etc, etc, i alhora diguem que a l'altra cara de la moneda ja podem cabir els Joaus, clar, també des del club jo crec que es farà tot el possible pel que ens diuen. O sigui, sí que és veritat que una venda top així d'Araujo et soluciona molts mals de cop, no tots, però t'ajuda a resoldre'ls. Ells fan la lectura que seria negatiu, aleshores evitaran a tota costa fins que es pugui haver d'acceptar que s'han de desprendre de jugadors d'aquest nivell i jugadors top com Araujo. Insisteixo que el que no estem dient avui aquí, el tu diràs, és que el Barça ara mateix tingui com a prioritat fer això i desprendre's d'Araujo, però en els càlculs que es fan internament saben que una venda d'aquestes característiques aplanaria el camí cap al 1-1, però ells són conscients d'això que dius tu, que seria molt negatiu.
I el missatge que envies se'ls pot girar en contra, sí, sí.
I que se'ls pot girar en contra. També us dic que tot aquest soroll al voltant d'Araujo fa una certa olor. Sí.
A mi em recorda l'any passat a quan estàvem parlant del que podia donar una sortida d'Ansu Fati.
O de Frenkie de Jong
en el seu moment de Frenkie
sí,
de Jong.
En seguirem parlant.
I les tècniques que va fer servir el Barça per intentar que sortís. Frenkie de Jong.
En seguirem parlant. A veure.
Amenaçant d'anunciar el contracte.
I de Jong on és? Aquí continua de Jong.
Més coses que han passat avui. Ara en seguirem parlant d'això, perquè jo crec que ha posat sobre la taula la Marta com ha de ser una mica el pla del Barça per millorar aquest fair play i sortir del forat fosc que deia el president Laporta. Aquesta tarda, a més, un jugador del Barça ha anat a un acte i ha parlat. No ha dit gran cosa, però com a mínim ha anat a un acte i ho volem destacar. Ha estat a la festa de l'esport català que s'ha fet a l'America's Cup Experience del Port Vell de Barcelona. L'UFEC, la Unió de Federacions Esportives Catalanes, amb col·laboració amb el diari Esport, han organitzat aquesta 27a edició de la festa de l'esport català. I ha anat el Gerard Ballera. Hola, Ballera.
Hola, què tal? Bona nit.
S'han premiat uns quants esportistes, ara els repassem si vols, però entre els quals hi havia Lamine Yamal.
Sí, Lamine Yamal, jo crec que curiosament era la seva primera gala perquè, clar, tan jove que diguéssim que ja ha fet coses importants al primer equip del Barça, però encara no s'havia estrenat a cap gala o a cap festa com aquesta. Per tant, sí que és veritat que s'ha estrenat en una gala com aquesta, ha arribat a última hora, acompanyat de tres amics seus i també de personal de seguretat del Barça, i ha rebut el premi a l'esportista amb millor projecció masculina. Ha respost un parell de preguntes. Esclar, té 16 anys i probablement ara mateix és el líder ofensiu de l'equip. I li han preguntat com porta això de jugar al primer equip amb aquesta edat.
No ho penso molt, perquè, clar, si no em quedo ja pensant, però és un somni per mi. És el que sempre he somiat de petit, és molt content.
Respostes curtes de Lamine, que de moment el que hem vist davant els mitjans és això. També amb 16 anys és totalment normal que el seu discurs encara sigui aquest. A banda de Lamine, també Aitana, premiada com a millor esportista de l'any, tot i que no ha assistit a la gala, i sí que hi eren d'altres directius del Barça, com el vicepresident econòmic Eduard Romeu o la vicepresidenta de l'àrea institucional Helena Fort. El president Joan Laporta hi estava convidat, però no hi ha anat. Se'n desconeixen els motius, tot i que és Vox Populi. Quina és ara mateix la relació que té el president del Barça i el grup de comunicació Premsa Ibèrica? De fet, aquí em sembla, en aquesta cadira on s'asseu l'Ernest Folch ara mateix, ja ell va comentar que estava molt molest amb les últimes informacions que havia publicat el diari El Periódico sobre l'Espai Barça. En aquest cas, el diari Esport pertany a la Premsa Ibèrica, i avui i estava convidat, però ha decidit no anar-hi. Sí que va anar a la gala de Mundo Deportivo.
Va ser molt contundent l'altre dia el president Laporta en aquest estudi amb Jordi Basté. De fet, va haver d'entrar després el director del periòdico per rebatre, no?, el que havia dit el president Joan Laporta. Voleu fer algun comentari? No? Queda clar? Vinga, doncs. Alguna cosa més d'aquesta festa de l'esport català, Ballera?
Sí, que a banda del Barça també hi ha hagut protagonisme per d'altres esportistes, com per exemple Jordi Chamar, que ha guanyat el premi al millor esportista, candidat a guanyar medalla als Jocs Olímpics de París en la modalitat de vela, i el Girona ha rebut el premi de menció especial per la temporada que estan fent. L'ha recollit el seu president del Figeli, que en declaracions davant els mitjans assegura que aniran fins al final per recórrer la groga de Blind, del central neerlandès, i l'expulsió del tècnic de Mitchell.
Creo que los dos tuvieron una conducta en todo momento totalmente educada y sin faltar el respeto a nadie, y entre eso estamos, ¿no?, esperando de que puedan competir, que como siempre se dice, que los mejores jugadores tienen que estar en los mejores partidos, ¿no? Por tanto, tiene que ser un gran partido de fútbol, queremos que sea eso y queremos contar con todos nuestros efectivos.
I a tot això, Geli tampoc tem que els àrbitres afavoreixin el Real Madrid en el decisiu partit de dissabte al Santiago Bernabéu.
Nuestra fuerza es el fútbol y la fuerza del equipo. No hacemos ningún favor ni al fútbol ni a nadie vaticinando cosas que están fuera de nuestro alcance y de nuestra posición. Somos un club que intenta jugar a fútbol, que intenta crecer, que intenta ser mejor cada día, y nuestra fuerza tiene que ser el sábado dentro del campo de fútbol.
I encara una última qüestió relacionada amb el Girona i amb el que parlàvem ahir a l'Eix. Explicàvem que el Manchester City fitxarà Savinho per la temporada que ve. Pel que sabem, el Girona està en contacte permanent amb la UEFA, ja, des de fa unes setmanes, per negociar i saber què ha de fer d'entrada per conviure en una mateixa competició amb el Manchester City, que en principi amb això no hi ha d'haver problema, però recordes que hi dèiem, no pot cedir al Manchester City un jugador al Girona si competeix en la mateixa competició de la UEFA que el Girona. Doncs bé, avui el diari digital Relevo assegura que el Girona està treballant perquè pugui rebre cessions de jugadors del City i que, per tant, Savinho pugui continuar una temporada més a Buntilivi si les parts així ho volen. Per tant, està tot obert en aquest sentit, i el que sí que podem confirmar és que hi ha moltes converses City-Girona, City-UEFA, Girona-UEFA, per intentar encabir-ho tot, perquè que encara no s'ha tancat la classificació del Girona ni per la Champions ni per l'Europa League.
Ara en parlem d'això, del Madrid-Girona, si voleu fer algun comentari, i ja que parlem de la Champions de l'any que ve masculina, també parlem de la Champions femenina, perquè avui s'ha fet el sorteig i al Barça li ha tocat el Brann de Noruega, i com us hem explicat a RAC1, el partit es jugarà al Johan Cruyff, no a Montjuïc, i a més el VAR l'instal·larà la UEFA el Johan Cruyff, i se'n farà càrrec la UEFA. Marta Ramon, moltes gràcies. Magnífica informació, la seguirem de ben a prop, a veure si el Barça aconsegueix sortir del costat fosc.
I a veure si tenim més pistes les
properes
setmanes.
I del forat fosc.
Sí, forat encara és pitjor del costat.
Sí, sí. No marxis, Ballera, que ara parlarem del Girona, eh? Ara seguim amb el Màrius, l'Ernest i el Saperes.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ai, és que al final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ella és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que a la vida l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
RAC1 presenta Versió RAC1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC1, amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i BTV. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC1, tots som u.
Amb el suport de CaixaBank i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació.